Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
I de cop va entendre-ho tot.
Ràdio Volta.
Pensava si era fàcil o innocent. Si la força era l'òptima per bé.
Ciclisme, com a la vida, les coses a vegades surten bé, perquè a vegades un cop de sort acompanya la feina ben feta, preparada amb temps, visualitzada amb sentit. I les dues últimes setmanes de l'equip Trek han estat de somni. Juanpe López, per aquelles coses del ciclisme, es va situar líder del Giro d'Itàlia de forma prou merescuda, i per la jornada en què es trobava la cursa i pel perfil de les següents etapes, ha ocupat durant 10 dies la primera posició. 10 malla rosa, un regal per un ciclista que és tota alegria. Però és que, a més, just l'endemà de perdre aquesta posició, de perdre el jersei de líder, el seu company, Giulio Ciccone, es va imposar en solitari i de manera espectacular en l'etapa en final a Conya, a la Vall d'Aosta. Tot rodó, per un equip que fa temps que treballa de manera precisa i amb un projecte seriós en la seva estructura femenina. Té algunes de les millors ciclistes del panorama mundial. Tracta de manera humana les seves corredores. Busqueu què ha passat amb el cas de Lizzie Dignan, el seu segon embaràs, que és modèlic. I ha promocionat de manera admirable l'intent de rècord de l'hora d'una altra seva corredora, la neerlandesa Ellen van Dijk. Bon seguiment a xarxes, manteniment de l'atenció constant, fent repàs del que ha estat aquest rècord, respecte per les altres corredores que ho havien aconseguit. I van Dijk, de seguida ho sabrem. Aquí arrenca un Ràdio Volta en el que analitzarem l'última setmana terrible que li queda al Giro i parlarem abastament de la Krombohog. Sabeu què és? Abans, però, comencem, com sempre, amb el resum sonor del que ha passat aquests últims dies per posar-nos a lloc. I d'entrada, Van Dijk. Pareu bé l'orella, que haureu d'encertar molts escenaris. A punt. 3, 2, 1. Sintonitzem Ràdio Volta.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Maybe 20 more seconds, 10 more seconds. She got the record by quite an advance.
Wow.
Incredible. Last lap. The hour is done. There is the result. 49.254 kilometers. She covered in an hour.
Force on the pedals. Right behind him is Mathieu van der Poel, who's trying to come around as they come to the line. Bidium Girmay, Mathieu van der Poel, Girmay to the line. Girmay still has it for the moment, has to keep it going. And Veni, Vidi, Bini, more history is made. Eritrea is the winner of the Grand Tour stage. Say it loud, say it proud.
Big Carapaz attack makes his move. From the middle of the bunch, can anybody follow? That's a question.
We can see the pink jersey really starting to suffer.
Richard Carapaz, the Olympic champion, 3 years ago, the winner of the Giro d'Italia, off in search of another Giro win. Richard Carapaz, who takes the Maglia Rosa off the back of Juanpe López.
Like yesterday, I'm super happy because I give my 100%, but the other rider was more strong than me. But I'm super happy because I stayed 10 days with the Maglia Rosa, and I don't believe in this. A lot of people say my name, López, was amazing. I start to cry and a little bit for the most.
Un millón de historias que contar, cada jornada una batalla, que la guerra hay que ganar. Luta todo lo que pueda, que esta noche triunfará.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Aquí ho sentíem, a l'inici ho sentíem. La ciclista neerlandesa Ellen van Dijk ha aconseguit un nou rècord de l'hora al velòdrom suís de Grenchen després d'establir una marca de 49 quilòmetres i 254 metres. Van Dijk supera així l'anterior marca de 48 quilòmetres, 404 metres, gairebé 850 metres més, de fet 850 metres més que havia fixat la britànica Josie Lowden ara fa només 8 mesos. Hem continuat sentint com arribava en solitari Mavi Garcia en una etapa de la Volta a Burgos, la mallorquina que la guanyava en solitari, una Volta a Burgos en què el premi final està per la francesa Juliette Labou. Hem sentit també la narració apassionant aquest Beni Bidi Bini, aquest Say It Loud, Say It Proud, la victòria de Biniam Girmay, l'eritreu, a la desena etapa d'aquest Giro d'Itàlia en una segona setmana en què ha destacat la victòria, o el paper, vaja, la victòria no, que va ser per Yates, però la victòria, la general, la primera posició de Richard Carapaz el dia del Superga. Aquell dia es va posar la malla rosa, és el nou líder de la cursa italiana, i això que li pren a Juan P. López. Aquí hem sentit en un document produït pel seu propi equip parlant de la felicitat que li ha donat aquesta malla durant 10 jornades. Just l'endemà, just el dia de perdre-la, just el dia aquest en què Carapaz era el nou líder, el bus de l'equip, Juan P. López, res de plorar, res de tristesa. L'hem sentit cantant l'himne del Betis. Ell és molt seguidor del Betis. Doncs bé, tota alegria. Bé, això és el que ha passat. Però ara és moment de centrar-nos en el que vindrà. Què passarà al Giro? Entrem, doncs, al territori
Felip. 600 metres to the bike change. This is for the Tour de France, yellow jersey, polka dot jersey.
Joan Antoni Fletxa, què tal, com estem?
Què tal, Isaac? Aquí setmana de ciclisme, de Giro sobretot, i bueno, i també et confesso, seguint la Crombo Joc.
Sí, aquest nom complicat, doncs mira, em va molt bé que em diguis això perquè al final del Ràdio Volta tindrem una sorpresa. A veure si aconseguim contactar amb aquesta gent, després explicarem de què es tracta i de què va aquest nom tan complicat, perquè jo també hi estic enganxat. Però d'entrada comencem pel Giro, perquè ja sabíem que aquesta segona setmana havia de ser una miqueta més descafeinada, tot i que l'etapa de Turí va ser interessant, eh?
Ostres, la de Turí jo crec va sorprendre a tothom. D'una banda, jo crec, pel factor meteorològic de calor i això que va fer molt de mal als corredors, però, bueno, més o menys preveiem que l'etapa d'Aosta no fos decisiva, però, clar, l'etapa de Turí al final sí que va fer molt de mal i els homes de gran els van moure. Per tant, a destacar d'aquesta setmana, sobretot, l'etapa de dissabte, que va ser boníssima i que ens donarà una miqueta d'entreveure el que pot passar a l'última setmana, que no tindrà res a veure amb la setmana passada.
Una etapa que ens va mostrar dues cares del ciclisme. Per una banda, el Bora trencant la cursa, trencant l'etapa, treballant com a equip, i després això que té tant el Giro, aquest tet-a-tet entre els ciclistes a títol individual, en què els equips ja han fet aigües i gairebé és un cos a cos individual i en què Carapaz... Ho comentaves al Tot Gira, també, ja ho deies fa una setmana, que no el veia, que el veies bé com a favorit, però que no era aquell Carapaz que obria tantes diferències.
Exacte, i mica en mica més o menys es confirma això, eh? O sigui, és un corredor, òbviament, que jo vaig dir, jugarà el Giro, estarà allà, però no el veig sentenciant, no? O poder no el veig com a guanyador final. Poder m'equivoco també, eh? Però es va una miqueta confirmant això, que el Carapaz ataca, vol fer forat, però els rivals el segueixen. No fa aquesta gran diferència en muntanya. És veritat que la setmana vinent és diferent, tenim etapes amb pors amb molt més percentatge, amb el Mortirolo, i sobretot la gran diferència és que la continuïtat d'esforços, no? O sigui, al final tens molts dies seguits d'etapes de muntanya. No té res a veure això amb afrontar una etapa de muntanya quan has fet tres dies més o menys tranquil i n'has de fer un de muntanya o un i mig i el tercer no el veus perquè et torna a dia d'escars, no? Això canvia molt amb la recuperació d'un corredor. A part, estem a l'última setmana del Giro d'Itàlia, on es jugarà tot. Per tant, bueno, jo crec que el Carapaz canviarà d'estratègia. No, es veurà que no serà capaç de sentenciar el Giro cap dia, tot i que tindrà terreny, però sap que no té les cames poder per fer aquell forat. Però, clar, ha de jugar que desgastin els rivals. I el tàndem, això que és molt perillós, que com arriba l'última crono amb l'Almeida ja al mig d'un minut... poder no li surten les coses.
Clar, i en aquest context anava a dir que tothom pot tenir el seu cromo preferit, el de Carapaz com a candidat principal, perquè en menys d'un minut hi ha cinc homes. Tenim Carapaz, tenim Hindley, que podria ser una miqueta el tapat, tot i que ja el coneixem. Tenim Landa, que té aquest exèrcit de landistes. Tenim Joao Almeida, que té la carta de l'última contrarrellotge. Tenim Pozzovivo, que, en fi, que pels més romàntics també el tenim allà. D'entrada, Àprica amb el Mortirolo després d'una jornada de descans, això pot fer molt mal?
Molt, molt. El Mortirolo és un port duríssim, amb uns percentatges que, amb percentatges per molts quilòmetres, no hi ha cap descans, vas entre arbres, no saps on t'és en cap moment. Pots estar al primer quilòmetre o a l'últim. Llavors, és una zona on et pot fer molt mal, sobretot després d'un dia de descans. Aviam com recuperen, sobretot en tants dies de calor, i sobretot aviam com passen, tenen una miqueta de trasllat també després en aquest dia de descans, entre Valle d'Aosta, anar a una altra zona diferent, no? Per tant, tot pot passar. Ja vam veure que en els dies de descans hi ha corredors que no ho recuperen bé, que poder fa mal temps i no poden fer el que havien tenien pensat, és l'última setmana, però bueno, jo crec que pels favorits al final tampoc afectarà gaire, eh? O sigui, jo crec que serà més el terreny, el Mortirolo en si, que el factor dia de descans. Però bueno, Isaac, passo a Fedaia l'últim dia, penúltim, l'últim dia de muntanya, marmolada. Estem parlant de dimarts a dissabte, entremig amb etapes de muntanya, etapa de dissabte, que serà brutal. I a mi em recorda una miqueta el Giro del Purito, no? Que acabava allà dalt de l'Estelvio, amb un port mític duríssim, la batalla que van tenir amb el Heisdal, i encara l'endemà a la crono s'havien de jugar. Has dit molts noms, eh? I tothom ens estimem que poder l'Anda, el Pozzovivo, però a veure què passa, perquè al final depèn d'ells també, de que tinguin cames i que puguin realment desbloquejar la cursa, perquè per ara més o menys està força bloquejada.
Clar, això és el que també apuntaves al Tot Giro i em vaig quedar amb aquesta idea. M'imagino que a Joao Almeida li interessa que es bloquegi la cursa, però els altres, els escaladors, no. Aleshores, què vols dir amb això i què pot passar? Que no veurem atacs o que hi haurà equips que intentaran controlar?
Bueno, sobretot, jo crec que d'una banda, els atacs els veurem si són capaços, si els corredors tenen confiança en fer forat amb els rivals. I per això em referia molt al Carapaz. Però clar, no és l'únic, no? L'Anda també pot fer un atac de lluny i pot sentenciar. O sigui, ha de ser la setmana d'una banda o de sentenciar, i com bé has dit, els escaladors que busquin això, fer un atac èpic i sentenciar aquell dia i jugar-se-la tota una etapa de muntanya, que no ha de ser la primera, eh? No ha de ser la de dimarts, pot ser qualsevol, perquè al final la duresa passar factura a tothom, o la dissabte. D'una banda pot ser això, o de l'altra jugar al desgast. Clar, quan no pots despenjar un corredor o fer un forat amb un atac, vale, doncs a posar ritme alt durant tota l'etapa, ja de per si la inèrcia del giro i les fugues i demés ja portarà la cursa amb un ritme fort, això genera un desgast on gent com l'Almeida doncs acaben perdent. De moment rebenten i perden molt de temps. És una tàctica totalment viable, també. Vale, no dona aquest espectacle i aquesta èpica del ciclisme, però clar, et demostra també el desgast, el que comporta córrer amb cap, el que significa fer les coses ben fetes en una carrossa de 3 setmanes, que per tant, al final acaba sent la seva essència també, no? O sigui, es poden donar aquestes dues possibilitats en aquesta última setmana.
Ara estava pensant en diferents escenaris, que no sé si et refereixes a això. Un ja l'ha citat, eh? Aquell giro del Purito que ho intentava, i Hesi a dalt com s'agafava la muntanya perquè les diferències no fossin grans i a l'últim dia la crono doncs poder emportar-se el giro, com així va ser. I després pensava també en Tom Dumoulin, que no sé si era en un giro o en una vuelta, que els rivals és que van com mosquits, el picaven per totes bandes fins que va acabar caient, eh?
Va ser la vuelta, que va perdre, precisament anava a cerrar a la zona anava cerrada, i l'endemà era una etapa, però clar, no era crono aquell dia, jo diria, eh?
Pot ser.
Tothom li ataca, sí, era tothom contra el Dumoulin. Clar, això és diferent, eh? Jo en aquest giro no m'espero un tothom contra l'Almeida, perquè no li dirà la cursa, no li dirà pas el giro, però, per tant, això dubto que s'acabi donant, però, bueno, poden haver-hi atacs, o sigui, al final, això ho sap tothom, que amb l'Almeida ja és un rival molt difícil, que no, o sigui, li han de treure temps, i al final, un per l'altre, els escaladors ells es volen lluir allà. Al final molta gent es vol lluir aquest giro i saben que la crono no ho faran pas. Llavors han d'agafar un dia, una etapa, estar inspirats i mirar cap endavant.
Doncs resumint, ens queda una setmana de giro, 6 etapes, 4 són d'altíssima muntanya, una és una contrarrellotge i després hi ha una etapa morta per allà al mig en què en principi no hauria de passar res. I abans deies a l'inici, parlaves d'aquest nom estranyíssim, que ara sabrem com s'ha de pronunciar, si Crombojoy, Crombojoj, què és això que et té tan enganxat?
Bueno, em té enganxat és que és l'ultraciclisme i sobretot és una prova que divendres va sortir de Reus. Han sortit 28 corredors, un amic meu, l'Oriol Gires, que l'està liderant de moment, veurem demà com acaba, però amb qui ha estat sortint en bici, i també la Lyle Wilcox, que és una dona molt mítica en l'ultradistància i un recorregut. En números no et puc dir ara, perquè ho he llegit, ho he vist molts cops, i em fa tanta por que dic, ui, que em costa recordar-ho, però bueno, perquè els oients tinguin més gràfic, és tot el perímetre de Catalunya, van sortir de Reus, han pujat cap a Cap de Creus, han creuat cap a Viella, baixen cap a la zona del Delta
de l'Ebre. Per la Bona Aigua, arriben a la Bona Aigua.
Amb la Bona Aigua, el Cantó, van fer també creueta, collada, bueno, han anat de saltes, o sigui, han creuat tot per allà pel Pedrafort, que és allà, o sigui, no hi ha res. I l'Oriol, bueno, ha dormit molt poc, o sigui, hi ha gent que dorm, s'atura un parell d'hores a dormir, han de gestionar molt bé on agafar el menjar, el beure, el cap de setmana et trobes en llocs tancats, i compta molt l'estratègia, no? I ja no és tant l'esforç, sinó també l'autosuficiència, l'estratègia, l'aventura. A mi m'ha enganxat i només és una manera diferent de seguir el ciclisme perquè estàs pendent d'un punt, que és el famós dot watcher, i ostres, i vas pensant i penses, ostres, aquí el corredor ara com s'ho plantejarà el que queda, i dorm o no dorm, o s'ha aturat o no, i és superinteressant, o sigui, jo crec que és una modalitat del ciclisme que... amb la que li tinc molt de respecte i vaja, m'agrada molt també seguir-la.
I que va creixent, perquè crec que ells mateixos utilitzaven material que els havien cedit, els havien ajudat els de la Pan-Celtic Race, que és una altra cursa que es fa cap a Escòcia, Gales, del mateix estil i format, i a mi el que m'atrapa és que hi sigui la Lyle Wilcox, que és una tia, una ciclista que hi admiro moltíssim, i ara intentarem saber més coses d'aquesta prova, o sigui que tots atents. Joan Antoni, la setmana que ve en parlem.
Vinga, i que tinguis sort amb els organitzadors i podem tenir aquesta entrevista.
Vinga, adéu-siau.
Gràcies, adéu.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Doncs sembla que estem de sort i que podem saludar algun dels organitzadors d'aquesta prova que té un nom singular i que ara sabrem exactament com es pronuncia. Joan Carrillo, què tal, com estàs?
Hola, molt bones, molt bé. Aquí, doncs, amb ganes de parlar amb vosaltres.
I com li hem de dir això? Crombojoj, 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 com és el nom?
Els estrangers diuen Crombojoj i nosaltres li diem Crombojoj. És una paraula que ve de l'esperanto, per tant, és una mica internacional.
Home, doncs, il·lustra'ns què significa.
Significa diversos camins. És més que res una manera d'explicar que el que ens interessa més, tot i que donem una prova, un recorregut obligatori, el que ens interessa és la manera en què cada participant viu aquest recorregut. Per tant, és un camí únic, però que té diverses interpretacions, tantes com participants.
Fantàstic. O sigui que amb això ja ens indiques una mica de què va tot plegat. Per la gent que no l'estigui seguint fins ara, que es pot seguir molt, a través de les xarxes, es pot anar seguint els diferents participants com van avançant, però en què consisteix aquesta prova?
És una prova de ciclisme d'ultradistància, està basada en els inicis del ciclisme, quan més que etapes hi havia aventures. És a dir, et donaven un recorregut i tu havies de fer doncs, tots els possibles per arribar a metes sense tenir assistència de cap tipus. És una prova d'autosuficiència, per tant, que els corredors i corredores doncs, han de portar amb ells tot el que necessiten i només poden aconseguir doncs, menjar, aigua, tot allò que necessitin, doncs, un mecànic o alguna cosa així, per part d'establiments oberts al públic i per donar igualtat a tots els participants, doncs no pot ser una persona externa, és a dir, un conegut. Simplement ha de ser un supermercat, una font pública, un mecànic que estigui obert, coses així.
D'entrada no és competitiva, oi?
No, en principi no. L'únic que passa és que, evidentment, quan hi ha més d'un participant, sempre hi ha una competició que és humana i que tots portem dins, i això també és agradable.
Ara preguntaré per la participació, però abans, us heu inspirat en alguna prova? Teníeu algun referent? Sé que tu mateix has participat en algunes proves. A qui heu mirat?
Bé, jo he mirat, evidentment no sóc jo sol, és tot l'equip té experiència en aquest tipus de prova, i per part meva, doncs, el que he fet és agafar el que jo havia fet, que era Transcontinental, altres proves per Europa, altres no competitives com la Chilkoot, la Pan-Celtic Race i la French Divide i demés, i agafar el millor de cadascuna d'elles. Entre tot l'equip, doncs, ho hem posat en comú, perquè ells també tenen molta experiència, i hem volgut, doncs, centrar-nos en el millor d'aquestes experiències i en, evidentment, passant pel nostre filtre, que al final es basa en aportar totes les eines als participants perquè tinguin una experiència única i per compartir allò que a nosaltres ens ha fet sentir tan bé.
Clar, això que plantegeu, aquesta prova, és una borrada, és una bestialitat, però també és cert que no sé per quin motiu cada vegada n'hi ha més a tot el món, i també van arribant aquí a casa nostra, oi?
Sí, tant. Bueno, sembla que des de lluny, doncs, sembla una cosa molt difícil d'assolir, però després, quan estàs dintre, veus que no és tant. És a dir, si jo he pogut fer dos transcontinentals, ho pot fer qualsevol. No he fet mai una sèrie, no sóc un ciclista que deixi a la gent enrere, tot el contrari, però en canvi he sigut capaç d'acabar aquestes proves, i el que volem és això, que la gent no li tingui por, que ho vegi més proper. El fet de fer-ho a casa, doncs, això ajuda a sortir. Doncs mira, tenim dos riders locals que, doncs, potser el que els ha fet animar més és que surt de casa, i no havien fet mai cap prova tan llarga. Sí que un dels dos havia fet alguna prova més curteta, però no d'aquest tipus i amb tanta exigència com té aquest amb tant desnivell.
Perquè la gent es faci una mica la idea visual, si veu ciclistes amb bicis de carretera, però amb les bosses, amb el bikepacking al darrere, a la part del quadre, amb llums, amb frontals per les hores de nit, seria una miqueta això, perquè hi ha gent que va molt ràpid però ho porta tot a sobre, com els cargols.
Exacte, d'això es tracta. Una de les normes, o en el que més ens centrem, és que la seguretat és el primer, i per tant el millor és fer-te veure. Veuràs que de vegades semblem arbres de Nadal, però és la millor manera de que et vegin. Per tant, un ciclista experimentat en llarga distància no té vergonya pas per portar un xaleco reflectant de ciclisme, i a més moltes llums per tota la bici i reflectants.
Escolta, ja ho veus, un tio que ha disputat un munt de Tours de França, que el tenim aquí, el Joan Antoni Fletxa, diu que està enganxadíssim, que hi té un amic participant, l'Oriol Chies, que, no sé, al final ja veus, que ciclistes de tots els nivells estan aquí mirant-vos i observant-vos cada dia.
Sí que és veritat que en moltes proves d'aquest tipus cada cop és més fàcil veure, doncs, professionals que ja no es dediquen en actiu, i de més, perquè és que és molt atractiu, perquè és una aventura, i això de l'aventura, doncs, a qui no li agrada, no? A més, posar-nos reptes avui en dia, després de tot el que hem passat aquests anys, per què no? Necessitem reptes i ser capaços de superar-los, i això, amb paciència i un bon entrenament, ens obre moltes portes personalment.
I a mi m'has d'explicar una cosa. Com heu seduït, com heu convençut, com heu portat la Lyle Wilcox, que jo és una ciclista que admiro moltíssim per tot el que ha aconseguit, superant o emportant-se moltes curses en categoria absoluta per davant de molts homes, en els seus casos, una pionera. És tot un luxe tenir-la aquí. Com us ho heu fet?
Well, és més que un luxe, és un somni fet realitat, perquè la veritat és que per nosaltres és un referent, és realment doncs, a lo màxim que podíem aspirar de tenir algú participant. Ella es dedica molt a apropar aquest tipus de ciclisme a les dones i per nosaltres també això és una prioritat. Creiem fermament que en aquest esport les diferències entre homes i dones bàsicament no existeixen. Ella ho està demostrant. Està demostrant cada dia. Aquí està fent una cursa molt tranquil·la perquè també ve d'un tute fort i li venen moltes coses. I a part s'ha de preparar pel Tour Divide en el que vol fer el rècord absolut i per tant no ha vingut pas a cremar-se, però ha vingut a disfrutar. I en el moment en què el Tomàs Montes, que és un dels membres de l'equip, doncs li va plantejar, sapiguem que una temporada abans estava... unes setmanes abans estava a Muntanyes Baties amb l'Ernesto en un esdeveniment de Komoot, doncs de seguida ens va dir que sí, que comptéssim amb ella, que ens volia ajudar. I aquí està, i ha sigut una sort conèixer-la i seguir-la i veure com la seva tenacitat, experiència, força i moltes, tantes coses tan difícils d'explicar en paraules, doncs les està compartint amb totes les noies que estan participant i, evidentment, amb tots els participants. I és un honor, més que una altra cosa.
Em passaria hores parlant amb vosaltres, el que haurem de fer és fer una cervesa i parlar-ho amb calma, perquè tinc moltes ganes de saber tota l'experiència com ha anat. Ja acabo amb l'última i amb això trencaré una miqueta la màgia, perquè és clar, lògicament, qui ens escolti demà passat, d'aquí 3 dies, tot això es bellugarà. Expliquem, ara mateix encara hi ha molts ciclistes, estan repartits pels diferents trams d'aquesta prova. A tu t'hem enganxat a mig món encara, que no sé si estaves pujant a muntar o a desmuntar, però fins a aquest moment, quina valoració en fas? Quins problemes us heu trobat? Què canviaríeu?
Com a organitzadors, home, és la nostra primera vegada, evidentment, tenim moltes coses a aprendre, moltíssimes. La valoració és superpositiva, perquè el que estem veient en els participants ens fa posar la pell de gallina i ens fa caure les llàgrimes. Ara mateix... m'emociono, però evidentment doncs ens queda molt, molt camí per fer, ens queda molt per aprendre i estem preparats, és a dir, podem estar satisfets però no acabem aquí, és al revés, l'any que ve serà més i millor.
Doncs és el Joan Carrillo, un dels organitzadors, juntament amb el Tomàs, amb el Bernat, amb l'Oriol, me'n deixo algun, qui més sou?
No, som nosaltres quatre, ho has dit molt bé.
Fantàstic. Un plaer conèixer la vostra història, que ens ho hagis explicat aquí, que això es mou, això es belluga, no s'ha acabat, la gent us pot anar seguint a través de les xarxes, pot anar seguint els diferents participants i queda escrit, un altre dia amb una cervesa en parlem amb tota la calma del món.
I tant, compta amb mi.
Una abraçada, Joan.
Una abraçada, fins aviat.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Me tienes agarrado como a un niño, tantas veces esquivado. No quiero otra noche que termine así, otra noche igual. En el último infierno, cicatrices de otros tiempos volvieron a doler, y tu lengua las la mía, no sé bien por qué, no sé muy bien. Thank you. tuerzo por adentro, o eso parece ser, eso parece ser. Sin caer, cicatrices de otros tiempos, no sé bien por qué, no sé muy bien por qué.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.